Al matí, amb Mireia Sanz.
Aquest diumenge se celebra el Dia Mundial de l'Acció per als Trastorns de Conducta Alimentària, una jornada que es commemora per conscienciar la població de la importància d'aquestes malalties i de com tractar-les. Sobretot, plegat en parlem amb Isa Bartra, que és psicòloga especialista en trastorns de conducta alimentària del Centre ITA. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Quins són els trastorns de conducta alimentària més comuns?
Bueno, ens trobem amb l'anorèxia, que seria restriccions, la bulímia, on implica pues, segurament un atracó amb vòmits, i llavors hi ha com un trastorn que seria més per atracó sense vòmit, seria com els més comuns.
Mm-hmm. Per tant, serien aquests tres. I l'anorèxia, sí, i la bulímia potser són els que ocupen més pàgines de diari o dels que en parlem més,
sí,
també a la ràdio.
Sí.
Són els més majoritaris?
Bueno, en general sí, potser són els que també es veuen més, amb més facilitat, no? Potser hi ha també el trastorn que no està classificat, no? És com més una barreja. L'únic que potser no és tan fàcil identificar-ho, no?
Quan parleu d'aquests casos d'afartament, a què us referiu?
Bueno, en el moment en què el pacient hi ha un descontrol alimentari, no? No controla realment en el moment en què està menjant ni les quantitats, no? És més una regulació emocional a través d'allò, sobretot amb ansietat, no? Llavors és el descontrol, no? que genera.
I això es produeix normalment relacionat amb algun problema, entenc, de conductoral.
Sí, sí, clar, el que entenem com a trastorn alimentari potser, no?, que es veu potser més a nivell d'imatge, preocupació pel físic, el tema és que va més enllà, no?, és segurament en els adolescents, adults, que gestionen tot el malestar, la regulació emocional a través de l'alimentació.
Ha canviat, en certa manera, el perfil de persones afectades per aquestes malalties i també el volum de persones que rebeu afectades per aquestes malalties?
Sí, sí, sí que és veritat que els últims anys hi ha molta més comorbilitat amb altres trastorns. Potser no, ja no és una anorèxica típica, clàssica, no?, del DSM-5, però sí que ha anat canviant, sí. I sí que trobem que es diagnostica amb una edat avançada, sí, és una abans de la pubertat, cap als 11, 12, sí que ens trobem, i després cap als 21, 24, que trobem també casos que inicien en aquella edat.
Primers casos als 10 o 11 anys?
Sí, ens trobem també en casos. Els últims anys sí que han anat, anant a l'hospital de dia o ingressos, no?, que ens trobem que són molt jovenets i amb gravetat. Sí, sí.
Des del Centre ITA heu posat en marxa una campanya a les xarxes socials que es diu Los cuentos que nos cuentan.
Sí.
La voluntat, entenc, que és desmentir mites al voltant d'aquesta malaltia?
Sí, la idea és que durant el dia d'avui sigui una mica a partir de les redes socials desmentir tots aquests mites, i el diumenge, dia 2, llavors ja seria el que realment són els trastorns alimentaris. Sortiria en campanya a través de totes les redes socials que té ITA. I és la idea una mica de, sobretot també per conscienciar i prevenció, no? Una mica de realment conèixer el que és un trastorn alimentari.
Clar, entre aquests los cuentos que no es cuenten, alguns dels que poseu damunt la taula, és, no és només una qüestió d'imatge, no?
Sí, sí. Sí, perquè és realment el que es coneix, no? Que consideren que pot partir, que hi ha una gran preocupació per la imatge, que això és real, però no, la gent es queda com potser que a partir d'anuncis, de models, no? Com que genera realment una preocupació i acabes amb un trastorn alimentari. Però en realitat és molt, molt més complex, no? Va més enllà amb una baixa autoestima, amb segurament doncs a vegades poden patir abusos escolars, que genera tota una inestabilitat a l'adolescent o a l'adult amb inseguretats que ho gestiones a través d'aquest trastorn, realment.
Un altre dels mites que voleu desmentir és que no és només cosa de noies, no?, o de dones.
Cert, cert, sí, sí. Realment ens hem trobat que ha anat augmentant en els casos d'homes. I inclús més jovenets també, no?, que potser és com es considerava un trastorn femení i no. No, realment sí que ens trobem en casos d'homes amb aquest problema.
Teniu xifres de quantes persones esteu atenent anualment des del Centre IT afectats per aquestes malalties?
Segurament, però jo, la veritat que no ho sé. Sí que és veritat que et dic que ha anat creixent bastant, sí que ha canviat molt el tipus, no?, de diagnòstic potser que comentàvem, però sí, no hem vist una davallada, sinó al revés, no? durant, perquè pensa que portem, bueno, a l'empresa 20 anys, no?, quasi més d'experiència, i sí que es veu que no ha anat a menys, no?, sinó al revés.
I els casos que arriben són més extrems? És a dir, arribem més fins al límit?
Clar, depèn. Sí que potser en l'hospital de centre de dia o ambulatori, bueno, no?, i depèn. Sí que ens trobem que hi ha una gravetat més a nivell de comorbilitat, amb depressió o abusos de substàncies tòxiques, trastorns de personalitat, que llavors, depèn de la complexitat, sí que es deriva a una hospitalització completa. Que sí que és més complicat, això sí.
Uh-huh. Isa, per acabar només, aquells, quan parlem de casos de nois i noies de 10 o 11 anys, entenc que aquí els pares demanen signes d'alerta, no?, que ens puguin fer veure que tenim algun problema a casa. Què és el que diries que és un gran signe d'alerta?
Crec que és important, sobretot el tema de l'educació alimentària, no? Primer, quan comences ja a veure que potser no hi ha una rutina, no hi ha uns bons costums alimentaris, i després molta dificultat a l'hora de respectar-se un mateix, no? Sobretot amb, sí que és veritat que el que ens alerta més és la preocupació que tenen cap a la imatge, el malestar que tenen en un mateix. Llavors jo crec que és important, sobretot a nivell de convivència a casa, el poder crear un punt segur, no?, on el nen pugui respectar-se, valorar-se, cuidar-se, no?, i sobretot marcar una rutina a nivell alimentari, una educació una mica, no?
Doncs gràcies, sí. Isa Bartra, psicòloga especialista en trastorns de conducta alimentària del Centre ITA, per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Al matí, amb Mireia Sanz.